Emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Cristina Cantal. Notícies. Engeguen les jornades gastronòmiques del Peix Blau que s'allargaran fins a finals de mes amb la participació de 12 restaurants del municipi. L'inici de les jornades l'han posat una cantada de veneres i una sardinada popular. La Junta Local de l'Associació contra el Càncer ha organitzat diverses activitats aquest cap de setmana per commemorar la 23a Setmana Sense Fum, unes propostes que han comptat amb el suport de l'Ajuntament de l'Escala i altres entitats del municipi. Els municipis del Parc Natural del Montgrí, Les Medes i Baix Ter exploren les oportunitats de desenvolupament local lligades al parc en una jornada tècnica a l'auditori de Can Quintana. L'acte ha servit per presentar el Pla d'Acció de Desenvolupament Local que s'executarà en els propers 3 anys i per explorar bones pràctiques en territoris amb similituds amb el del Montgrí. La celebració del Dia Europeu dels Parcs Naturals a l'Escala s'ha vinculat a la música. Ha estat en una conferència on s'ha analitzat la influència del cant dels ocells a la música clàssica. I en esports, cap de setmana rodó pel futbol base de l'Escala. El juvenil i l'infantil A s'han proclamat campions de les seves respectives lligues, mentre que el cadet A s'ha salvat tot i perdre contra el Banyoles perquè el Porqueres ha empatat contra el Bescanó. El partit del juvenil va comptar amb més de 700 persones. Aquestes són les notícies destacades del dia. Ara seguim amb el Far, on anirem cap a les Balears per parlar amb Pere Valera de Peix Nostrum. També parlarem de la visita al nou centre de protecció de fauna exòtica de Calafell, parlant amb Daniel Fernández, director d'aquest centre de recerca ambiental. La Cristina Caparrós ens acostarà al peix de proximitat i acabarem amb el preu del peix viatjant cap a la confraria de pescadors de Palamós per parlar amb la seva gerent, Cristina Manyes. A les 6, reemissió de l'informatiu amb Tània Irte i a les 7, Next Vespre amb Ivan Álvarez del control tècnic i les veus de Lali Giner i Ita Fàbregas, que acabeu de passar una bona tarda.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Per la finestra del vagó veig algú que espera a l'estació amb un paper que du el meu nom. Pujo un cotxe que té més anys que jo. A la ràdio sona la cançó Take Me Home, Country Road. Tot anirà bé. I ara el món em diu que tot anirà bé.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Comencem la segona hora de programa. Estarem amb vosaltres fins les 6 i tenim algunes coses que celebrar i tenim moltes ganes de compartir-les amb tots vosaltres. Per tant, no marxeu perquè aquesta serà una hora en la que començarem celebrant, acabarem continuarem conscienciant i acabarem reivindicant, com sempre fem. Benvinguts.
El Far, el programa mariner de Catalunya. El Far.
I comencem celebrant, com us deia, comencem celebrant una data important. I és que cada dilluns ens agrada viatjar, marxem fins a l'arxipèlag Balear, fins a les Illes Balears, però avui ho volem fer amb més ganes que mai. Perquè si marxar a les Balears sempre és un plaer, fer-ho per celebrar 100 anys és un plaer doble. I volem, de fet, celebrar-ho amb els companys, els amics de la cofradia d'Eivissa, que aquests dies, de fet, aquest cap de setmana passat, començaven els actes de celebració del seu centenari. Marga Serra, responsable de projectes mediambientals de la cofradia d'Eivissa. Què tal? Molt bona tarda.
Molt bona tarda. I molt bé per aquí, molt content.
Moltes felicitats.
Moltes gràcies.
Per tenir 100 anys es veu prou bé, eh?
Sí, oi que sí?
Oi que sí? Ningú
diria. No podem comptar secret de bellesa, però estem estupendos.
Ningú diria. Escolta, em va sobtar molt l'altre dia, perquè parlava amb en Basili Otero divendres passat de la Federació Nacional i em deia, me voy para Eivissa, hablaré con Marga i tal. Deia, home, però sí, la Marga és amiga del programa i col·laboradora. Escolta'm, sí. Aquí teniu a tothom, no? Celebrant-ho, això,
tots,
no?
Tots. Estaven les autoritats, teníem tots els ajuntaments representats, el Consell, teníem el Govern Balear, teníem la Federació Nacional, la Federació Balear, teníem els patrons majors actuals, alguns dels passats, pescadors molt majors que també ens van acompanyar, la gent d'avui dia de pesca també, va ser una celebració familiar, però per tot l'alto, va ser molt, molt polit.
Escolta'm, 100 anys d'història, com arribeu a aquest centenari? Perquè segur que aquesta és una reflexió que s'ha fet.
Mira, ja sabeu tots que aquest any ha estat especialment dur per nosaltres i teníem moments de dir, ostres, a veure si ens quedarem a 100 anys, no? Però al final les coses sempre es van dirigint una mica, recordeu tota la crisi del gasoil que havíem tingut i el desgraciat accident amb el que començàrem l'any i ara pareix que tot comença a rodar una miqueta més i hem agafat amb molta il·lusió i amb molta emoció aquest aniversari, que és com va. Com us ha dit, una miqueta de força, no?, perquè que venguin 100 anys més, no?
Home, clar que sí, i que tots ho podem veure. Escolta, suposo que heu començat els actes de celebració. No sé si ho fareu durant tot l'any o no.
Durant tot l'any, i algunes coses les farem l'any que ve, perquè com que hem tingut aquest any tan abrupte, les farem des d'aquest maig fins al maig de l'any que ve. I ara vàrem fer la inauguració el dissabte, i aquest divendres inauguram l'exposició que tindrem durant un mes en les parts de les Coves Blanques, on podrem repassar una miqueta aquests 100 anys de història del sector, on tindrem una exposició fotogràfica, algunes de vídeos que vàrem anar avançant el dissabte passat, i tindrem material de pesca antic, de nou, que es vegi una miqueta com han anat canviant o no amb algunes coses el nostre sector. No?
Que de fet ha anat canviant molt, i no sé si es troba en un punt on el canvi és el passat, és a dir, ha d'haver un cert retorn al que era abans la pesca.
A veure, pensa que nosaltres som de molt, molt majoria artesanal i les arts artesanals no han canviat tant. Sí que ha canviat la potència de les embarcacions, però les modalitats n'hi ha moltes que no han canviat tant. Sí que han canviat la manera de regular, perquè al principi a vegades parlant amb els majors, i t'ho deien i te recorden, quan no hi havia absolutament cap normativa, tu podries trobar una barca de bou tocant platja, com qui diu, I després d'això ja es va deixar de fer, es va començar a limitar les captures i al principi tot això no existia. Vull dir que crec que hi ha moltes coses que hem millorat.
I de fet, això està bé, el que passa que ara es planteja, no?, una certa racionalització un altre cop de la pesca, eh?
Sí, això sí, sí. Però també al final vull dir que a les flotes ja de manera natural tot el tema d'esbou, per exemple, que són les menys selectives que tenim, això és obvi. Ja, de manera natural, com que dius, s'estan anant per avall, vull dir que crec que arribarà un punt en què estarà bastant nivellat. A Palamós, per exemple, estan fent els plans de gestió per la gamba roja, i tot això són maneres d'intentar, dins del manteniment de sa pesca, no fer-ho de la millor manera possible sempre. Jo sempre dic que tot fet ben fet s'ha de poder seguir fent, i ha que anar buscant les fórmules de fer-ho. Està clar que una manera de pescar que no respecti l'entorn no té cap futur, ni és el model que nosaltres volem.
I de fet aquesta és una qüestió que es posa damunt de la taula. De fet, la cofradia d'Eivissa i juntament cal referenciar-ho també amb Formentera, eh? Sou d'alguna manera els que plegats esteu celebrant aquest centenari, eh?
Sí, perquè al principi, quan es va crear la cofradia, només hi havia una per a les dues illes. I per això hem fet partícips amb els nostres companys de Formentera i de la cofradia de Sant Antoni, perquè tots érem un. I, de fet, crec que ara, en certa manera, tornem a ser un, perquè tenim, recorda que vàrem fer la comissió de pesca pitiusa, no?, que per fomentar precisament sempre el diàleg i les coses conjuntes, i en certa manera sempre ens seguim sentint un. I això és polit.
Doncs escolta'm, ara esperant per poder gaudir de l'exposició al Far de Ses Coves Blanques, que comença el 3 de juny, no?, i totes les altres activitats que s'estan organitzant, tant les del 15 de juliol, per exemple, a prop de la Mare de Déu del Carme, a Santa Riba, no?, els ressonadors mariners.
Farem una paella popular, farem un concert mariner, farem jornades de pesca i moltes activitats per compartir amb tothom. Volem que sigui una festa un poc de tots. I hem volgut això, moure'ns per diferents municipis, incloure'n els nostres companys de Formentera, i poder celebrar-ho entre tots, perquè al final la pesca és part de nosaltres, de la nostra identitat i de la nostra cultura, i per això hem volgut fer activitats per tothom.
Un any d'activitats, un any d'activitats complerta fins al juny del 2023,
sí.
Això no hi haurà cos qui ho aguanti, això ja t'ho dic, Marga.
No, digue-m'ho jo. Que estic en l'organització.
Doncs escolta'm, aviam si ens podem veure ben aviat i per què no celebrar també aquest aniversari amb la cofradia de pescadors d'Eivissa i de Formentera, i poder-nos saludar. Marga, com sempre, moltíssimes gràcies per haver-nos atès, i moltíssimes felicitats a tu i a tota la gent de la pesca.
Moltes gràcies.
Vinga, que vagi molt bé. Fins a propera.
Adéu.
A reveure. Doncs un centenari que anirem, evidentment, recordant des del Far, anirem celebrant des del Far al llarg de les properes setmanes, i que ens fa feliços, ens fa contents.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
I seguim endavant, i ho fem per parlar de flora i de fauna propera, de flora i fauna que tenim al nostre entorn, i que d'alguna manera doncs és explicada i exposada a aquella gent que té interès per conèixer-la. Avui ens aturem a Calafell per visitar el nou centre de protecció de la fauna exòtica que s'ha posat en marxa al municipi. És un centre pioner a la demarcació de Tarragona, que va obrir les seves portes ara fa 3 setmanes, i que, de fet, acull ja una 60ena d'animals. Ivan.
Doncs ja teníem ganes, moltes ganes, de poder visitar el CREAC, el nou centre de protecció de fauna exòtica que s'ha posat en marxa a Calafell. És el centre de recerca i educació ambiental de Calafell. I recordeu, en parlàvem al programa ara fa uns anys, perquè ha hagut d'esperar també, doncs, pràcticament una temporada per poder obrir portes, per rebre l'autorització de la Generalitat, per poder doncs, portar també totes aquestes espècies que avui, de la mà del seu director, hem pogut visitar, hem pogut conèixer. Daniel Fernández, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I ben tornat al programa, feia unes quantes temporades que no et vèiem. Explica'm una miqueta què ha passat des d'aleshores. Heu obert aquest centre a Calafell, què trobem aquí?
Obrir aquest centre ha sigut un grapat de mal de caps. Hem estat quasi 2 anys redactant documents, demanant permisos, i ha sigut difícil, ha sigut molt difícil, perquè és un centre molt, molt, molt diferent a lo que hi ha a Tarragona. El centre de fauna, recuperació de fauna que tenim a Tarragona està a Canal Vell, és al Delta de l'Ebre, però aquí no hi havia res, no? I també pues, és una cosa nova i que és difícil d'adaptar-se. A més, aquest centre és un centre que fa recerca, que fa tinença d'animals exòtics, i que fa projectes de recuperació de fauna autòctona. Ara estem preparant un, que és el tritó del Montseny, que és una espècie en perill d'extinció. Llavors, són moltes coses, i s'havia de filar molt prim, havia d'estar tot en regla, tot ben fet, per poder tirar endavant aquest centre. I al final, pues, treballant amb la Generalitat i l'Ajuntament de Calafell, que ens ha donat molt suport, ens ha ajudat moltíssim, perquè tirar endavant és difícil, tota aquesta paperassa, són molts papers, ja t'has ensenyat, molts papers, hi ha molta reacció, hi ha moltes trucades, hi ha molts emails, hi ha molts documents signats electrònicament, però al final ha sortit i al final pues, ja el tenim, ja podem començar amb aquest nucli zoològic i ara poc a poc pues, anirem ampliant aquest centre pues, cap a la tinença d'espècies potencialment perilloses, que potser pues, serà l'únic centre que tingui l'autorització de la tinença de, molt especial d'aquests animals. Podrem pues, l'entrada de fauna i la recollida de cossos de seguretat, pues, moltes coses que encara estem acabant de filar aquestes flecs, no? Aquests flecs, podem dir, que hi ha, que... però bueno, ja tenim el nucli zoològic, ja tenim aquí els animals i ja comencem a treballar aquí al Baix Penedès.
I de fet, en un mes aproximadament també començaran a fer doncs, aquesta tasca més divulgativa, més pedagògica a la planta baixa del CREAC, que ara en parlarem i coneixerem una mica més com treballeu. Però abans de tot això, hem arribat, hem fet la visita, protocols, etcètera, etcètera, i hem visitat també els diferents espais que teniu aquí a la part superior. Hem vist bitxos de tot tipus, serps, iguanes, tortugues, de verinoses encara no en teniu, però també en podreu tenir en un futur. Explica'ns una miqueta, teniu 60 animals aproximadament, però teniu capacitat per gairebé 600 exemplars.
Exactament, tenim 59 animals ara mateix al centre. Bueno, tenim 60 perquè ha arribat un eriçó i... Per aquests animals que han arribat, ha sigut una edició que acabem d'anar a recollir, aquest animal estarà aquí, fem res perquè estigui bé i directament ja es porta al centre de fauna, a Torreferrusa, que nosaltres treballem amb ell. I, però bueno, també tindrem el permís de tinença potencialment perillosos. És una sala que ara han vingut un comitè de seguretat de la Generalitat que controla totes les instal·lacions de potencialment perillosos, ja sigui de tigres, ja sigui de tal. Nosaltres no tindrem tigres, no tindrem animals molt perillosos. Són serps, són pues, aranyes, escorpins, no? Que són procedents de decomissos, no? I no hi ha ningun espai, ara mateix a Catalunya, on aquests animals puguin estar fins que acabi el procés judicial, no? I el jutge digui què es pot fer amb aquests animals. Llavors, aquesta és una sala que ja ha passat el seu... el seu control, vale? És una sala que té tres barreres a les finestres, dos portes d'entrada, còdics de seguretat, càmera, alarma... És una sala que és inexpugnable, vale? Sí, sí, hem treballat molt perquè les portes siguin hermètiques, la ventilació és forçada i té reixes... És una sala que és impossible, o quasi bé impossible, no podíem dir, que s'escapi algun animal, és impossible. I llavors això ha passat un control i ara estem esperant pues, que ens donin l'okay. Però, bueno, estem molt orgullosos de com s'ha construït el centre. Ha sigut un entre arquitectes de l'Ajuntament de Calafell, nosaltres amb el disseny i trobar una manera de fer les coses ajustant-se a la normativa i que estigui bé, o sigui... Aquí hi ha molta feina de moltes coses, però bueno, les instal·lacions estan magnífiques.
I per la gent que t'estigui escoltant, què és el CREAC? Què és el Centre de Recerca i Educació Ambiental? Perquè teniu animals, voleu posar en marxa aquesta tasca pedagògica, però també sou centre de recollida d'animals. És a dir, ara deies, ha arribat un eriçó, que hem anat a buscar-lo, ara fa una hora aproximadament. Sí. Per tant, feu una mica de tot, eh?
Bueno, el Centre de Recerca i Educació Ambiental busca... complir, no?, una carència que no només tenia l'Ajuntament de Calafell, sinó que ho tenen tots els ajuntaments de Catalunya. Pensa que la Generalitat, agents rurals i tot això, van a buscar fauna protegida, però un ànec, un estornell, no els van a buscar. Per què? Perquè és fauna... de la ciutat, no està protegida, o es fa una cinegètica, i això no ho van a buscar, és competència dels ajuntaments. Llavors, al ser competència dels ajuntaments, s'han de buscar una manera, l'Ajuntament, de gestionar. L'Ajuntament de Calafell ha apostat i ha dit, anem a fer això. No només això, sinó recollim animals, els tenim aquí fins que els portem al centre fauna, o els haguem de recuperar, o... I ajudem els animals que estan atrapats al poble o el que sigui. Després, com transmetem tot aquest coneixement? Doncs pues fem educació ambiental. Vale? Hem fet una aula, aquest edifici té 3 plantes i una zona exterior. Aquest estarà equipat pues, per ajudar la fauna, per projectes de conservació i per educació. La planta principal, la de baix, pues, té una aula educativa i ara estem preparant una exposició on la gent podrà venir a visitar els animals, vale? I conèixer les històries. Tots els animals que tenim al centre són iguanes, serps, camaleons, tritons, bambistoma mexicanum, tortugues d'Amèrica, de tot el món, que han estat abandonats. Tots tenen la seva història, algun li falta un ull, alguns tenien una ferida al cap, un altre venia cremat tota la panxa, un altre estava a un container ficat o al costat amb el seu terrari. Són històries molt tristes, són històries que ens han de fer reflexionar quan volem, pensem que podem tenir un animal d'aquest tipus, no? Són animals salvatges, no és fauna domèstica, no és un animal que pots agafar i acariciar, sinó és un animal que quan l'agafes i l'acaricies s'estressa. Llavors, volem explicar la història, volem explicar què no s'ha de fer, volem explicar que molts d'ells, quan els capturen, els porten cap aquí, hi ha una mortalitat molt gran. Volem explicar que espolien hàbitats i que destrossen hàbitats per capturar alguns animals d'aquests. I volem explicar la història de les espècies invasores. La gent compra aquests animals, no sap mantenir-los perquè necessiten unes condicions molt concretes de llum, de temperatura i d'humitat. No saben fer-ho. Ara ha pujat la llum, és molt car mantenir un terrari a 32 graus o a 28 graus. La gent es cansa i els abandona o els transporta. Ens truquen molt. T'ho dono tot, el terrari, l'aquari, tot, però no el vull mantenir més, perquè no puc pagar la llum, vale? I llavors, molts altra gent que no ens coneix o que no sap que aquests animals no poden anar a l'hàbitat natural, acaben abandonats en parcs, en rius, i això provoca un problema a la fauna autòctona. Llavors, això ho volem explicar perquè això no es repeteixi. La gent, abans de comprar un animal, pensi, puc tenir una tortuga d'aigua que durarà 45 anys, la podré mantenir fins que es mori, si no ho puc mantenir, no la compris.
Per tant, hem d'entendre que la majoria dels animals, gairebé tots els que han arribat aquí al centre, ara per ara, són animals que han estat abandonats i que han passat a tenir ara, podríem dir, una segona vida, no?, al centre. A partir d'aquí, què? Es quedaran aquí? Marxen a altres llocs? Com ho gestioneu, això?
Nosaltres tenim una col·lecció zoològica, no?, que es diu tècnicament, és una col·lecció zoològica estable. Podem incorporar algun animal que potser ens arribi, sempre que s'adapti a les condicions o que la podem mantenir d'una manera correcta. O sigui, tenim, per exemple, 2 terraris de gran mida, 2 metres per 1 metre, per 1,5 metres alt, per mantenir, doncs, animals de gran mida. Sempre que podem garantir la tinença d'aquest animal i que aquest animal estarà bé, podem incorporar-lo. Després de passar una quarantena, un control veterinari i tot, passen a les instal·lacions del centre. I aquests animals, doncs, estaran aquí a fer la seva jubilació. Estaran en perfectes condicions, amb el seu ultraviolat, amb els seus controls veterinaris setmanals, amb la seva alimentació, que està, doncs, porten una dieta a cada animal perquè tinguin totes les necessitats cobertes. I fins que, bueno, això és la jubilació d'una fauna que no poden retornar al seu hàbitat, perquè és impossible.
I per la gent també que es pugui fer una idea de com es treballa, hem pogut veure una sala d'alimentació, per exemple, eh? I allà prepareu dietes personalitzades per cada exemplar que teniu aquí al centre.
I tant, una serp no menja el mateix que una iguana, i una iguana no menja el mateix que una tortuga de terra, i després tenim animals omnívors que mengen una mica de tot, no? Pues fem una dieta, pues, que regulem amb pinsos, amb verdures, amb fruita, amb invertebrats, amb carn, perquè tinguin tot el que necessiten, ¿vale? Perquè són animals, pues, que no mengen sempre el mateix, no menja una tortuga de terra, pot acabar menjant pinso, que seria el més fàcil d'alimentar en cautivitat, però si li posem una mica d'enciam, una mica d'escarola, una mica de pebrot, una mica de carbassa, i a més tot això, doncs, li posem per sobre, doncs, vitamina D3 amb calci, amb tal, doncs, tindrem una tortuga que, a part de que és feliç, és una part de l'enriquiment ambiental. O sigui, posar una pedra a la seva instal·lació i variar-li l'alimentació cada dia és enriquiment ambiental perquè aquest animal estigui bé física i psicològicament, ¿vale? Perquè no tingui pues, problemes psicològics, perquè al final és molt trist estar en un terrari. Llavors intentem pues, que estiguin bé. I a més, ara volem, a la instal·lació-exposició, tindrem diferents espècies que siguin compatibles vivint al mateix terrari, perquè això també els enriqueix, ¿vale? Perquè puguin moure's i tal. Són, seran terraris molt grans, excessivament grans, seran, a veure, no serà un... Però potser són 6 metres per 4 metres, sí. Amb una alçada de 6 metres, on una iguana pot pujar un arbre, prendre el sol artificial que li posarem, i a baix tindrà una zona d'aigua de 1.200 litres amb unes tortugues que viuen a l'Amazones, i no, pues, puguin interactuar entre elles al final, i això és lo maco, no? que acabin aquí per desgràcia, no? Perquè algú l'ha comprat sense pensar, però que acabin bé i que arribin a grans. Tenim un camaleó que porta amb nosaltres 5 anys, ja era adult, és un iaio, però el tirem endavant i el fem pues, treballar la llengua perquè amb una pinça, amb l'aliment, perquè l'estirin i l'exercitin, perquè si no se li atrofia. Pues, treballem amb això, la humitat que estigui pues, cada matí, com som del Iemen, d'un desert, pues, pulveritzem perquè tinguin humitat durant el matí i durant la nit, abans de marxar, també li donem. Llavors, perquè recrear pues, el seu hàbitat. No és fàcil tenir aquests animals, però han d'estar bé i lluitem per això, igual que l'aigua dels tritons. L'aigua dels tritons pues, té un pH, uns carbonats, una ausència total de clor, i té, pues, que no tingui nitrats ni nitrits. O sigui, treballem en les aigües perquè estiguin perfectes, amb el que reclama, doncs, el que necessita cada espècie.
De fet, el tritó serà una de les potes també principals d'aquest CREAC, que ara en parlarem, però deixa'm fer-te una pregunta, una reflexió. De fet, estem venent el producte meravellosament bé, eh? Les condicions són magnífiques, etcètera, etcètera. Però no sé si temeu que el centre s'ompli d'animals en qüestió de dies, de setmana, de mesos, no ho sé, jo dic perquè la gent sovint es cansa de tenir animals d'aquest tipus a casa i acaba abandonant-los. No sé si temeu també que arribin aquí al centre en massa o no sé, d'aquesta manera.
Bueno, esperem que no, esperem que... Crec que la gent ja va agafant una mica de consciència, ja va... tenint empatia, és una cosa que treballem molt amb els nens als col·legis i treballem molt les activitats ambientals que fem els caps de setmana amb la gent. Empatia, empatitzin amb els animals. Llavors, si tu tens un animal, has comprat un animal i ja no podem fer res, sempre treballarem de manera de que tu la puguis tenir de la millor manera. No agafarem qualsevol animal perquè m'he cansado. Bueno, t'has cansado, però tens capacitat de mantenir-ho... Al final no agafarem animals que estiguin a l'extremis, ¿vale? Animals que digues que no ho puc mantenir, és que ja no puc més, o, pues, per temes de salut o per temes de... Pues, sempre tenim una serp que era d'un senyor que la seva dona pues, va emmalaltir, va emmalaltir molt, no podia quedar-se amb ella, ens va portar la factura de compra perquè és un animal CITES i ens va signar un conveni de cessió, un document de cessió. Sempre intentem, o sigui, no agafem qualsevol animal perquè és que m'he cansat i tal. També hem de mirar quin tipus d'animal és, si el podem mantenir al centre i sobretot en coherència. O sigui, jo no puc agafar un animal i perquè ja m'he cansat, perquè és un ninot o és un això, ja no el vull tenir. Bueno, hem de mirar la millor solució, sobretot per l'animal. Nosaltres treballem pels animals, no treballem per les persones, la majoria de les vegades. I bueno, pues hem d'ajudar ajudar a ells i sobretot no col·lapsar el centre. No podem col·lapsar el centre, és perquè si no, no tindrà ningú, aquest missatge serà erroni.
En tot cas, com bé deia, s'estudiarà cada cas personalment i es decidirà si es pot acollir o no aquest animal al centre. Dèiem, Tritó del Montseny, buc insígnia del CREAC també, què és el que fareu amb el Tritó?
Bueno, farem que baixi de la muntanya, que vingui a la platja, serà el primer centre al costat de la platja i de la província de Tarragona. I bueno, el Tritó del Montseny és un tritó que està en perill crític d'extinció, que només trobem al massís del Montseny, en 7 torrents de manera natural, i que queden entre 1.500 i 2.000 exemplars. de manera natural. I a més està dividit en dues poblacions, la població oriental i la població occidental. Llavors, el que hem de fer, aquí el que farem serà... Ja hi ha diferents centres, hi ha el Centre de Recuperació de Fauna de Torreferrussa, que tenen la major... Des d'allà coordinen tot el projecte de cria, el Tritó del Montseny. Hi ha un centre a Pont de Suert, al Pirineu, on també fan la reproducció, i el Zoo de Barcelona. El Zoo de Barcelona també fa la reproducció. Després hi ha un repositori genètic al Zoo de Jersey, a Anglaterra. El Zoo de Chester, perdona, Chester. I llavors nosaltres el que farem és acollir larves. O sigui, tots els centres de cria de Catalunya estan molt bé, crien molt, però les larves tarden 4 anys en metamorfosejar. Sí, sí. Vale? Llavors el que farem nosaltres és tenir larves, o sigui, no criarem, tindrem larves per engreixar. I aquestes larves després reintroduir. Vale? Hem preparat aquesta instal·lació específicament perquè siguin aquaris aïllats de 50 litres, amb bombes específiques, amb filtros adequats per ells, amb un sistema de refrigeració de la sala que baixa fins a 15-16 graus, perquè ells tenen sempre l'aigua a aquesta temperatura, una temperatura una miqueta més alta perquè metabolitzin més ràpid i puguin menjar més i puguin créixer una mica més ràpid i intentar pues, que aquesta, bueno, criant aliment viu també, intentar aquesta metamorfosi la facin una miqueta més ràpid.
I no ens oblidem que estem parlant d'una espècie en perill d'extinció, si no m'equivoco. Hi ha en perill crític d'extinció, hi ha, si no vaig equivocat, poc més d'un miler, no?, de tritons.
Entre 1.500 i 2.000 exemplars. Està en perill crític segons la IUCN i està en perill d'extinció segons el Catàleg Espanyol d'Espècies Amenaçades.
I a partir d'aquí, no sé, un cop es desenvolupin aquestes larves, es poden introduir directament al Parc del Montseny, per exemple?
Bueno, una vegada que les larves hagin metamorfosejat, que ja es pugui, es decideixi que es poden anar a la natura, passaran uns controls veterinaris per assegurar-nos que no arriba res al Montseny. Ja, de totes maneres, ja has pogut veure el protocol de bioseguretat que hi ha, has hagut de posar PUCs als peus, que cada sala té desinfectant, que les visites són primer una sala, veus des de fora i després doncs, vas a les altres sales. Aquí tenim una persona, la Juli, que quan arriba al centre es dutxa, es posa la roba del centre, que està desinfectada, i després va a treballar a la sala del Tritó del Montseny. I ara només l'estem desinfectant i l'estem netejant, o sigui, no hi ha animals. Però el protocol de bioseguretat ja ha començat. Nosaltres treballem amb roba del centre, que no surt del centre, perquè aquests patògens que puguin estar fora no entrin dins del centre. Es neteja cada dia el centre, cada dia la sala en desinfectant, tot està molt controlat per evitar que entrin patògens i també està preparat perquè no surtin. Les aigües residuals també es tracten perquè no surti res cap a fora del centre.
Doncs serà, com dèiem, una de les potes principals que doncs, treballaran aquí al CREAC, al Centre de Recerca i Educació Ambiental de Calafell, un centre que el FAR ja l'ha pogut visitar, la ciutat espera una mica més, potser aquest mateix estiu ja obren portes també perquè els veïns de Calafell, de la comarca i de Catalunya en general puguin apropar-se aquí, conèixer com treballeu i doncs, apropar aquest missatge, no? Aquesta reflexió que fèiem de tinença responsable d'animals exòtics també és importantíssim. Això ho fareu a la planta baixa. No sé si t'arrisques també a parlar de dates concretes o és massa aviat, això?
Volem la inauguració del centre, farem una petita inauguració amb la sala educativa i una mica el centre d'animals, que serà cap al juny, jo crec que serà cap a mitjans de juny. Farem una inauguració perquè la gent pugui vindre a conèixer. Ja pot venir la gent que trobi un animal ferit, fauna salvatge, fauna exòtica, no agafem gossos, no agafem gats, això és una cosa de la gossera. El que més, doncs, ens ho poden portar i nosaltres intentem buscar sempre doncs, la millor. Doncs, si en porten un ànec perquè és un ànec domèstic, doncs, buscarem una protectora que aculli aquest animal o una granja escola o... Llavors, treballem això d'aquesta manera. Fauna salvatge se'n va al centre de fauna de Torreferrussa i llavors nosaltres estem preparats per tenir en quarantena aquests animals. O sigui, podem venir a portar animals, però començarem a fer activitats una vegada al mes, llavors, amb xerrades, amb de diferents persones. M'avanço que a l'octubre ja hem parlat amb Jaime Culebres, que és un fotògraf, que està vivint a l'Equador, ha de venir aquí i passarà pel centre a fer una xerrada sobre fotografia de natura. Ell té alguns dos premis de les més importants del món de fotografia. I té una carrera superprometedora i vindrà aquí a explicar-nos com es fa fotografia de natura a la mitja de la selva i com ella ha arribat a treballar per National Geographic, per exemple.
Doncs amb ganes també de poder gaudir d'aquestes activitats que, com veieu, el CREACAN anirà molt més enllà de ser un centre de recollida d'animals exòtics i també s'encarregarà de potenciar aquesta tasca pedagògica i divulgativa. Daniel Fernández, ha estat un plaer xerrar amb tu al FAR aquesta tarda. Estarem pendents de les activitats que aneu organitzant, les explicarem al programa i escolta, molt bona feina.
Moltes gràcies, un plaer estar amb vosaltres.
I seguim al FAR i ho fem viatjant i a més convidant-vos aquells que no només ens escolteu sinó que teniu la possibilitat també de poder-nos veure a que ho feu a partir d'ara al llarg dels propers minuts a través de les xarxes socials del programa, a través del YouTube i a través de la nostra pròpia web alfarfm.cat. I és que viatgem, malgrat que no ens movem d'aquest entorn, malgrat que ens quedem aquí a l'estudi, viatgem cap al projecte La Platxeta, això està a la Barceloneta, a la ciutat de Barcelona, per conèixer aquest projecte i algunes peculiaritats i algunes dels productes que sovint es tracten aquí a la Platxeta. Ens n'anem cap al Moll del Rellotge, amb la Cristina Caparrós. Cristina, què tal? Molt bona tarda, com estàs?
Hola, bona tarda. Pues mira, aquí estic al Nus, que com que encara estem així com de veda, doncs encara podem fer programa des d'aquí.
Deixa'm que convidi la gent a que entri a veure'ns, perquè avui val més la pena de veure'ns que mai. Sempre és agradable, no?, veure el programa, però avui que tu estàs precisament amb una embarcació, amb una barca, ara m'explicaràs quina barca és, amb el rellotge del moll al darrere, aquest antic far reconvertit en rellotge que dona nom al moll al moll pesquer de la ciutat de Barcelona, de la Barceloneta, i amb aquest dia fantàstic jo crec que val molt la pena. Es veu preciós aquí el rellotge.
Sí, tenim la sort de tenir aquest rellotge, com tu deies, que és com superemblemàtic i per nosaltres és com el simbolisme de tornar a casa, no? Sempre que el veiem ens sentim com que ja som aquí. Fins i tot quan les barques estan fora o van a fer alguna reparació, quan tornen és com veig el moll i ja està, estem a casa. Sí, tenim molta sort.
Doncs va, anem a parlar de la gamba blanca, perquè sovint parlem molt de la gamba vermella. Això a l'Empordà, a la Costa Brava, en parla molt d'aquesta gamba vermella. A Vilanova també, déu-n'hi-do. Però també és veritat que hi ha una gamba que és bona, que en el darrer certamen de Barcelona de gastronomia alimentària es va precisament parlar i molt de la gamba blanca i que jo crec que és una gran desconeguda.
Sí, de fet, nosaltres el que reivindiquem una mica amb la gamba blanca és que sovint es parla de pesca d'aquelles espècies que desapareixen o que canvien de tamany o de temporada i ens posem totes les mans al cap d'ai, hauríem de... I en canvi, la gamba blanca és com l'exemple oposat. És a dir, la gamba blanca és molt, molt habitual a part del sud de la península, tota la part de Huelva, tot allò que diem la gamba de Huelva seria com la gamba blanca per excel·lència, però en canvi a costa catalana no n'hi havia moltes, se'n pescava, alguna n'hi havia, però molt poquet. Llavors jo parlant l'altre dia amb la gent d'aquí deia, però des de quan? M'estaven parlant de fa 7 o 8 anys, o sigui, fa 7 o 8 anys que realment la podem trobar habitualment cada dia a la llotja i bastants quilos. Sí que és veritat que la distribució de pesos, diguéssim, si són grans o són petits, és diferent depenent una mica de l'època de l'any i de quantes embarcacions estan anant a pescar i tot això, però sí que se'n pot trobar molt. I jo crec que això que deies de se'n parla molt és molt curiós perquè amb un altre event que va venir, molta gent de Madrid, depèn de la zona, la gent està més acostumada a menjar la vermella, o sigui, la valoren més si és una gamba vermella, i depèn d'on valoren molt més una gamba blanca. I, per exemple, molt més a Madrid és molt valorada la gamba. Nosaltres tenim algun client i hem parlat darrerament amb restauradors de Madrid i ens pregunten més per la gamba blanca que per la gamba vermella. I, en canvi, aquí a Catalunya, com tu deies, els ports més mariners, nosaltres som més aficionats tradicionalment a la gamba vermella, no? La gamba de Vilanova, que és la gamba de Palamós, de Blanes... Però sí que és veritat que darrerament jo crec que també és una qüestió de que no en teníem. I al no tenir-ne, per nosaltres, la bona era la vermella. Però ara que tenim la blanca, jo crec que li hem de treure tot el suc que podem.
Deixa'm fer-te una pregunta. Jo no ho he fet, i per això te la faig, eh? No sé si tu ho has fet, la comparativa d'una gamba amb l'altra. És a dir, si he tingut l'oportunitat de provar una gamba vermella i una gamba blanca i saber quina de les dues, no sé si té més gust, si té un gust similar, si és el mateix...
Jo crec que el que podem trobar són coses diferents. Bueno, primer de tot hem de ser fans voler gamba, no? Si tenim ganes de gamba, qualsevol de les dues eleccions és boníssima. Avantatges, per exemple, que té la gamba blanca respecte a la vermella, que també és una miqueta més econòmica. Podem trobar el tamany més petit, més econòmic. Llavors, també sabem que això, el que sempre intentem amb aquesta secció, és donar alternatives que siguin de proximitat, de temporada, però que també fugir d'aquella cosa de que per menjar peix fresc s'ha de gastar molts diners. I per tant, sí, ideal. La gamba blanca en aquest sentit és ideal. Ara, si ja anem a profunditzar, si ja tenim aquelles ganes de dir, bueno, tinc les dues, em puc permetre les dues, n'hi han de les dues avui, què faig? No? Doncs per mi és clau el que, com les vulguem cuinar i què volem fer-ne. La gamba vermella es diferencia molt de la blanca en dues coses molt clares per mi, que és en el tamany i en la textura i la fermesa una mica de la carn que té. No? La gamba vermella tenim de diferents tamanys, no? I com que avui estem a YouTube, també tenim, però, mica, no us les podem ensenyar perquè, com sabeu, estem de parada biològica, per tant, no estem pescant gamba blanca i gamba vermella. Però sí que tenim, per exemple, que la petita és bastant equivalent, però, en canvi, la mitjana gran de la blanca és més semblant a la mitjana de la vermella. I, en canvi, amb la vermella encara tenim més mides que tenim la mitjana gran i la extra gran. En canvi, de la blanca no podem passar d'aquí. Si no, no ens trobem uns gambots blancs aquí, així. No, màxim tenim una cosa així, que també són molt bones, eh? Ja sabeu que, bueno, no, els que m'heu sentit algunes vegades, nosaltres a casa som més fans de la gamba més petita que no tan gran, eh?
Correcte.
Però, bueno, això ja va
a gustos.
A gustos, a gustos. L'altra cosa que trobem és que la gamba vermella és una gamba que té com molt de gust, molta intensitat, no?, de gust. I hi ha molta gent que et diu, per mi és massa, per aquest plat em treu massa protagonista, em ressalta massa. I, en canvi, la gamba blanca, el que té un gust més suau. Seria un gust més semblant, diguem, entre el llagostí i l'escamarlà. No és ben bé, no té res a veure, però perquè ens entenguem una mica, és un gust més pla. No amb tant gust com de mar, sinó com que no té més la textura. I la textura, la fermesa de la carn, en el cas de la gamba blanca, és molt més dura. És una carn més ferma i, en canvi, amb la blanca, respectant una cocció molt curta, és més suau, és més, no té tanta fibra i és més melosa, diguéssim. Llavors, depèn com la vulguem cuinar al final i com la vulguem, exacte.
És a dir, sembla que la blanca és més resistent a les coccions, no? El fet de ser més dura, no? Em deies, la carn de la blanca és més dura, per tant, més resistent a les coccions, als sucs i aquestes coses, sobretot si barregem altres espècies. I diguéssim que la gamba vermella, per als amants del peix i del marisc, és ideal per menjar-la sola. És a dir, per menjar-la a la planxa, per menjar-la cuinada d'una manera molt senzilla.
Sí, així jo avui us he portat dues receptes.
Ah, molt bé, ole.
Llavors, dos, que no sé si anem amb temps, si no...
Sí, endavant.
No? Jo us volia proposar, ara que comença a fer sol, que estem tots, amb moltes ganes de sortir, de celebrar, de viure una mica ja la primavera, quasi estiu, llavors jo us oferia la possibilitat de fer una paella amb gamba blanca. És a dir, sí, perquè realment podem fer una paella tant amb gamba vermella com amb gamba blanca. Ens hem de regir amb el que hi hagi en aquell moment. Que n'hi ha poca gamba vermella i va molt cara, agafem la blanca. Que ens ve més de gust potser pelar molta estona i tenir-ne molta més, doncs agafem una blanca. Per què no? Per què no donar-nos un petit homenatge? Llavors nosaltres des de la platxeta hem preparat per aquesta primavera una mica unes quantes receptes de gamba i trobareu allà una mica, i si no, que ens les demanin i ens les enviem per mail o per xarxes socials, però diverses receptes tenint en compte la gamba blanca, ¿vale? Però bàsicament seria, per mi, tenir una paella en la que fem un sofregit, val? Passem primer per l'oli tot el peix i llavors el peix seria la gamba, la reservem. En comptes de sèpia, agafaríem canana, no? Que també és de temporada, proximitat i barateta, i ens encanta. La reservem molt poquet, la fem la canana. I després, clar, musclo, que ja estem també a tope al delta, no? Llavors comencem, no?, a fer el sofregit, fem aquest sofregit amb una miqueta de, amb el que els agradi, i aquí li posa ceba i aquí no. La meva mare em deia també l'altre dia, el que hi hagi de verdures, no? Les carxofes, si tenim uns pebrotets de l'hort, no?, que ara també ens estem molt aficionats a això de tenir una miqueta d'hortet. Llavors passem l'arròs, fem aquest brou que hem pogut fer fins i tot amb el cap d'aquestes gambes, no? I les espinetes que ens hagin sobrat, i escaldem aquest arròs. En l'últim moment posem aquest peix que hem fet, o sigui, hem dit la canana, el musco, que el podem obrir en aquell moment,
sí.
I llavors la gamba, que ja l'hauríem passat una miqueta per l'oli aquest que hem aprofitat per fer l'arròs. Llavors és boníssim, vull dir, no té re a envejar a una gamba vermella que poguéssim tenir en aquest moment. Val?
Clar, i aquí tenim aquesta gamba blanca, aquesta canana, que són molt resistents a la cocció, que tenen aquesta carn que és una mica més dura i que, per tant, ens dona aquest background de que se'ns pugui passar un minutet o se'ns pugui passar una miqueta, que a l'estiu sempre s'agraeix.
Sí, a més allà vaig, perquè una de les coses que nosaltres volíem fer aquest estiu és com que la batxeta fem 15 anys, a dir, ensenyem a la gent trucs, a la gent que no en sap, que no en sap gent, que no s'atreveix, no? Per això vull dir, anem allà a buscar aquella gent i ajudar-los a que puguin fer una paella, que vagin als seus amics, faré una paella amb peix de proximitat, amb peix fresc, ajudant els pescadors que ara estan passant un mal moment, i a sobre, baratet. Llavors, bueno, tenir aquests trucs, aquestes petites espècies, que si ens passem una mica no passa res, que veiem que, a més, vull dir, sempre podem fer de més o de menys, que tampoc és tan car, doncs això també ens dona com una tranquil·litat, no?, per cuinar-ho i dir, bueno, i deixar-nos anar una miqueta, no?
Per tant, tenim aquesta paella feta amb gamba blanca. Me n'havies dit dos. La segona dos. Quina és?
Doncs mira, la segona que us he portat és un ceviche, i com que fa uns dies també parlàvem amb la Isabel, que volem dedicar una de les properes seccions a tot el tema dels escabetxos i tot això, jo he fet així com una cosa que no és un escabetx, però té a veure, doncs un ceviche. Per què? Perquè sovint el que a mi em passa, que sóc una mica exagerada i de mides mai controlo de quan som, no? Llavors sempre a la barca fas un guardeu-me tant i sempre tant sobre, què fas? Doncs en guardes una miqueta per aquesta paella, però vols fer com un petit aperitiu, no? Alguna cosa que et permeti estar després amb els amics prenent un vinet o un vermutet, llavors la podem tenir feta el dia abans. Com ho fem? Molt fàcil, molt senzill. Tallem una ceba, juliana, fineta. El suc de dos limes, val? O una, depèn, perquè també, novament, si teniu un hortet o alguna cosa, a vegades tenen més sabor, o si trobeu així un pagès que us les ha venut, doncs, a vegades potser amb una o una i mitja ja en tenim prou. Tomàquets, ara època de tomàquets, tallats a quadradets, d'acord?
Que bon.
I reservem això. Llavors, pelem les nostres gambes.
Sí.
D'acord? Hi ha qui diu que abans de pelar-les els hi fa una bullideta, una escaldadeta. La meva mare ho fa més així perquè a casa hi ha algú que no li agrada molt el tema del cru i tot això, llavors fa una escaldadeta, aigua bullint amb sal, força sal, un, dos minuts, no cal més, és una escaldada, és un pim-pam, posar i treure.
Sí. Val?
Baixem, ho les traiem, deixem si podem amb una miqueta de gel perquè pari la cocció, llavors les pelem i aquesta gamba peladeta la barregem amb aquesta miqueta de lima. Posem molt d'oli, sal, pebre i bastant de cilantre al gust, perquè el cilantre també és aquelles coses que t'encanta o no. I llavors ho barregem. Això ho podem deixar a la nevera d'un dia per un altre, ho fem al matí quan comença a arribar la gent a casa o marxem i tal. I després ho traiem i estem estupendos. I així, aquesta miqueta de gamba que potser hem fet llarg o ens ha fet por fer curt amb la paella, és un perfecte aperitiu i que a més ho podem fer amb la gambeta blanca. Si fem amb la gambeta blanca, com us deia, bullim inclús, si és la petita, bullim una miqueta menys. Ho veiem una miqueta amb el tamany de gamba que tinguem. Però jo crec que és algo fresc, no? Que a més podem aprofitar tot el que ens ve en el hort, que sigui propi o de les nostres pagesos d'ara, i que fa com molt estiu, no? Que ja en tenim com ganes.
És meravellós. Jo, després d'aquestes dues receptes i de parlar tota l'estona de gamba, el que pensava ara és quan surt el nus a pescar, perquè necessitem aquesta gamba fresca de proximitat que porteu als pescadors de casa, en aquest cas els de la Barceloneta, a les Geltrulls de Vilanova i els d'Arenys, els de Palamós. Vull dir, necessitem que sortiu ja a pescar aquesta gamba.
Sí, tenim moltes ganes. De fet, tenim molt la sort que, jo com sempre dic, proximitat, cadascú té la seva, però tenim la sort que en qualsevol lloc de Catalunya podem trobar un producte perfecte, preciós, impecable i d'una qualitat extrema. Nosaltres aquests dies, de fet, estem portant la gamba de Vilanova i us haig de dir que és una meravella poder treballar amb els companys i les companyes d'allà perquè és increïble, però sí que tenim moltes ganes de tornar a pescar i serà el dia 8 de juny. El dia 8 de juny comencem a pescar i ja en tenim ganes. Que no sabem, o sigui, no sabem molt bé com es gestionaran totes les dificultats amb les que vam acabar de pescar quan vam acabar el mes de març. Però al final el que sabem fer és pescar i almenys ho lluitarem des de març.
I nosaltres us ajudarem en tot el que puguem. Us recomano que entreu a laplatxeta.net. Entreu a laplatxeta.net. Crec que la barca que hi ha és precisament el Nus.
Sí, és el Nus, sí.
Que sí? I si baixeu una miqueta...
El Nus o l'Hòstia.
Sí, doncs pues, una de les dues. Però si baixeu una miqueta amb l'escroll, veureu una cistella fantàstica de peix, que és la imatge, una imatge del que podeu portar-vos a casa, acabat de pescar, i que la platgeta, més enllà de donar-nos aquestes recetes i apropar-nos tota aquesta cultura marinera, també ofereix als que vulgueu, d'alguna manera, doncs, comprar peix fresc de proximitat. Cristina, moltíssimes ganes ja de seure'ns, de fer aquest vermut que feies ara amb el ceviche, però fer-lo amb l'equip del Far, tu. Hem d'organitzar això. Doncs, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé, Cristina. Una abraçada ben forta i fins la propera. Doncs nosaltres ho deixem aquí. Hem connectat amb el projecte... No pateixis, ha fallat una mica la connexió. Que vagi molt bé, Cristina. Gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Vinga, a reveure.
Vinga,
doncs
adéu.
Ho deixem aquí. Ja ho sabeu, laplatxeta.net. Allà trobareu tota la informació, les receptes i molta informació sobre peix de proximitat.
El preu del peix.
Doncs arribats a aquesta hora de la tarda i a la recta final del programa, marxem d'una Cristina a la Caparrós per saludar una altra Cristina, la Cantal, que em sembla que ens presentarà una tercera Cristina, la Manya.
Exacte,
no és així, Cantal?
Exacte. Anem a parlar amb la Cristina Manya, gerent de la Confraria de Pescadors de Palamós, a veure com ha anat avui aquesta venda de peix.
Cristina Manyes, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Com? Què tal? Com esteu? Quantes Cristines,
sí,
no?
Sí, sí. Som populars.
Us farem patrona, la patrona del programa. Us comentarem. Com ha anat, Cristina, avui?
Bé, molt bé. Bueno, venim de la setmana passada, que va ser així com una miqueta mal temps, i vam estar dijous i divendres, dijous fins i tot no va sortir cap barca, i divendres només una, i amb ganes de peix al mercat, i així avui, pues, doncs hem pogut pescar tant al dematí com a la tarda, i contents.
Com ha anat el matí?
Ara, de moment, mira, el matí ha anat prou bé. Ha agafat una miqueta de sardina i anxova, de sardina uns 190 quilos, i d'anxova uns 300 quilos. Parlava de caixes. I ha anat sobre això, la caixa sobre la sardina sobre uns 20 euros i l'anxova sobre uns 30 euros. Fins i tot hi ha hagut una partida grossa d'anxova que ha arribat a 35 euros amb 40, que més o menys cada caixa porta uns 11 quilos, una cosa així. Sembla que la sardina i l'anxova es pesquen amb grans vols i s'agafa bastanta quantitat de cop, i arriben als barcos, normalment, si tenen una bona pesca, doncs poden arribar a portar això, no, 300 caixes, una cosa així més, normalment no se l'han portat. I avui, doncs, mira, hem tingut dues embarcacions que han portat sardina i anxova, i també contents del preu, que és un preu just.
I tant.
I ens va bé.
I a la tarda, sí, què tal?
I va. I a la tarda, doncs, mira, tenim bastanta varietat, de veritat. Encara estem subestant, i això, vull dir que podem trobar bastant de sonso també avui. Les embarcacions dels sons han pogut sortir molt bé i han pescat la quantitat que els hi toca, i sabem que el sonso, doncs, va amb quotes i no poden passar-se d'una quantitat diària de sonso, i això, i avui, doncs, ha pogut ser el dia bé, i les barques d'arrossegament, doncs, ara són les que estem ara acabant de subestar, i porta una miqueta de varietat de tot. També a primera hora hi han hagut els arts menors, que també han pogut sortir bé i han portat una miqueta de varietat, de color, no? Que si els galls de Sant Pere, les escòrpores, una miqueta de peix d'aquest de roca, no? que llueix molt en les peixateries i és boníssim, doncs hem pogut tenir una miqueta de tot. I ara, ja us dic, doncs estem acabant amb l'arrossegament, que també doncs, ens estan portant gamba blanca, cananes, una miqueta de lluç, raps, gamba vermella, una miqueta de tot.
M'estàs fent venir unes sí, ganes de sopar peix avui?
De tot.
Què sí, tal els preus de la gamba?
Home, dilluns està bé. La gamba, doncs mira, va, els preus de la mitjana més o menys ara estan sobre uns 49 euros, una cosa així. I després les altres doncs, estan sobre els 70, el que seria la gamba grossa, 71, i la gamba extra, que ja és la super, no? La més gran que tenim, que mira, s'ha pagat a màxim 111 euros de moment. I això també n'hi ha hagut que s'ha pagat més baratet a uns 90 euros, i que està amb uns preus, doncs, bé, vull dir que tampoc se n'agafa molta de gamba, perquè s'estan gestionant els dies, sabeu que van amb dies ara, i això també estan fent bastants bons jornals amb la gamba blanca, i que també s'està fent una miqueta popular, no?, en el nostre territori ara, la gamba blanca.
I tant.
I la gamba vermella, doncs, també hi van, hi ha barques més especialitzades en aquesta pesquera que hi van quasi bé tot l'any, però ara algunes embarcacions s'estan reservant una miqueta, que també va bé, així deixem el recurs descansar, i quan hi hagi doncs, més gana de gamba vermella, doncs també en tindrem. I això, més o menys, està bastant repartit avui la pesca.
Escolta'm, això de la gamba blanca un dia ho hem d'explicar bé, perquè realment és una bona alternativa a la gamba vermella, és més econòmica i escolta, ens permet tenir accés a un producte de primera qualitat. Cristina, t'agraeixo molt que ens hagis apropat avui al preu del peix. Com sempre, un plaer parlar amb tu i bona setmana aquí a la Confraria de Palamós.
Molt bé, doncs va, bona setmana per vosaltres també.
Igualment, que vagi molt bé, fins la propera abraçada. Adéu, a veure. Adéu. Doncs la Cristina Manyes, que és gerent de la Confraria de Pescadors de Palamós, i Cristina Cantal, que vagi bé. Escolta'm, demà en tornem a parlar.
Demà més, i a veure si millor també, que què tal.
Doncs sí.
Segueix la llum del far.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
No sé què tens, no sé què tens. No sé què tens, no sé què tens, però...
ja sé que la nit és llarga i que tot va bé.
Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
A L'Escala, peix de L'Escala.